I va encaixar la tercera derrota consecutiva en Lliga davant del Villarreal B per 3-1 i la cara per l'Atleti Balears. Els de Nico López debat un nou vingut a la categoria com és la Unió Esportiva Olot guanyen per la mínima 1-0 gol de Thiago, minut 16 i ara en temps de descans. Mentre que la tercera divisió, al temps de descans, el Mallorca B s'imposa al Felanís per un gol 0 gol de Cristeto al minut 15 quan ara mateix acaba de començar el segon període. I un darrer punt en quant al món del bàsquet, la selecció espanyola va salvar ahir el primer match ball a l'Eurobàsquet d'Eslovènia després de guanyar en el segon partit de la segona fase de grups a Finlàndia per 82-56 en només 6 punts del mallorquí Rudi Fernández. En quant al mallorquí Sergi Llull, aquest no va poder jugar per lesió.
És tot el moment, més notícies al punt de les dues a l'informatiu migdia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Això era i no era, bon viatge facis a Cadernera, ses rondaes mallorquines d'en Jordi Desracó. Salutacions de Rafa Andrés en el control de so i de qui vos parla, Pep Díaz. Avui venim amb dues rondalles més per escoltar. Una Madonna que enganà el dimoni i una que tal vegada és ben coneguda, l'hermosura del món. Recordeu que ses rondalles que escoltam són ses que s'enregistraren l'any 1959 amb sa veu de Francesc de Borja Moll com a narrador. Però abans, per fer boca, una mica de música extreta descompacta Això era i no era. El tema que escoltam du per títol Sa rondalla d'Angosti Lladre.
Era un carabassot. Son pare mort li havia fet promesa. Li pagaria tot una carrera. Sa que més se n'angostia agradat. Sa mare repartia amb un bencís i ell en angostí perquè ell no feia fonda. No volgué estudiar ni ser un bon capellà, se pensar que robar duia el paradís.
Angosti lladre jo vull ser, angosti lladre jo seré, i no m'hi farà mai, d'això me'n cuidaré, i jo l'autoritat fotré. Angosti lladre va robar, sí.
Però quan se pensava se de lladres el rei, a ell el capità ja el va enganar. Hosti, quina fotuda, quina carrera triar és més feixuga. I quan feies comptes tenir una bona paga, ni t'estar, te deixaren sa rosada.
Vull dir mal ofici he pres, també prens el lliçó. Mai tornaré a robar allò que no hagi guanyat amb sa meva suor.
I no cregui que no escolti sa cançó.
Costi lladre jo vull ser, costi lladre jo seré, i no m'hi farà mai, d'això me'n cuidaré, i jo s'autoritat fotré. Costi lladre
se pensava se desllladre el rei. Ell és capità, ja el va enganar.
I després de sa música anem en sa primera rondalla del programa d'avui. Una madona que enganà el dimoni.
Mare!
Això era un amo que li establiren sa possessió que tenia arrendada i en comprar un bon talabant sense tenir dobbers que seren master per pagar-lo. I llavors n'hi mancaven per fer-hi millores que li havien de servir per acabar de pagar el que havia comprat. Apurat de tot, un dia promet s'ànima en el dimoni si li duia diners per acabar de pagar sa terra i fer-hi ses millores que eren menester. Què me'n direu? Ell li surt el dimoni amb un serró de diners per acabar de pagar sa terra i li diu:
en quanta millores, ja t'enviaré gent per fer-te sa feina que hagis menester. Basta que mitja nit en punt siguis a sa terra i pegui't siuló i compareixerem.
A mitja nit? I vosaltres que treballeu a les fosques?
Si fa, no n'hem de claror. En sa fosca que floquem començarem a mitjanit i fins a punta d'alba trafegarem.
De manera que sa feina la feis a ses hores que sa gent no va pel món.
Sols que m'haguis entès. Res, en haver-mos de mester, ja ho saps. Te'n vas a sa terra on hem de fer ses millores. Pega't siula en punt de mitjanit i no mos farem esperar gaire.
Dit això, el dimoni descompareix com s'ànima de Robert. L'amo se'n va pagar sa terra i aquell vespre mateix a les 12 en punt ja va ser allà. Pega-siu-lo i compareix un estol grandiós de dimonis cridant:
feina, l'amo! Feina! Feina! Feina, l'amo! Feina!
L'amo així mateix s'atalondrà davant aquelles barc de llocifers. Però veient que no se fuaven a ell i que no demostraven dur cap mala intenció, prengué coratge i els diu:
demanau feina? Per feina no estareu. Aquesta terra, vosaltres ho veus, amb estès pedrellar i aixermar. I vull fer sementers de sembradura, amb les figueres, vinya, albercoquers, pomeres, pereres, gerrobers i oliveres. Per lo mateix, si hem de fer goret, ai, hem de dur fems, els hi hem d'escampar, o hem de lliurar, hem de fer clars per sembrats amb el let, ses figueres, ses pomeres, ses pereres, els albercoquers, els gerrobers i ses oliveres, ai, hem de fer llevetes per sembrar sa vinya. I veureu vos si n'hi ha de feina per llarg.
I no, donem-vos tasca! Tasca!
El més avengut serà que tot vos poseu espedrellar. Veig que no mull d'espedreny, i llavors feu clots i els hi tirau de dins, i llavors colgueu de terra i ho replanau per tot, i llavors ho tindreu bo de xamar.
Com els dimonis eren tan molts i tan llambriners, se posen tots a espedregar, i el punt ho tingueren tot espedregat. Feren clots, ensaien llà, i tiren espedreny de dins i el colguen de terra, i tot romangué replanat i llis com es call de sa mà. Amb això apunta Sauba, i l'amo digué:
al·lots, ja n'hi haurà prou per avui. Fins que tornem a les 12. Feu la vostra via i a reveure.
No digué adeu-siau perquè trobà que no hi es caia. Se n'anà a tirar-se damunt el llit per acabar la son que duia enrere. Més gran diet, s'aixeca, berena, ja has partit, pensa qui pensa, quina tasca donarien els dimonis per guanyar temps i fer-se en vant. El vespre feu una bona sopada, cala foc a sa pipa i ja has partit cap a casa seva i allà espera qui espera. A les 12 pega siuló i li compareixen aquella grandiosa tracalada de dimonis cridant com un desesperat:
feina, 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 feina!
Esperau un poc, veureu si vos no donaré de tasca i feixulla ja serà.
L'amo els assenya de sementera ses faves, es que havia de sa vinya, es que havia de sa malès i figueres, es que havia de sa oliveres, albercoquers i pomeres, es que havia de sa pereres i garrobers.
Vaja, vosaltres mateixos repartiu-vos-ho com a bons germans. I ja prou a ser partits a fer-hi la feina que pertoca. El que ha de ser el cementer de faves, aixer un bo, duis mi fens, escampaudors, lliurarò a donar-li les reies que pertoquen, i en teniró a punt, jo duré la llavor i ho sembrarem. A lo que ha de ser vinya, feixi les llavetes. A lo que ha de ser malers, figueres, oliveres, ubercoquers, garrovers, pomeres, pareres, feixi els clots de la grandària i de la fondària que es m'esté. Mentrestant, jo duré el planter que hi hem de sembrar. Res, jo me n'aniré a fer la meva via. En apuntar auba, deixau, i fins que tornin a ser les 12, que vos hi tornareu a posar, eh? A reveure, idò.
I l'amo feu la seva via, i els dimonis feu-li una bona despedida, seguirem fent l'aviona cadascun al seu redal, fins que apunta auba, que tots tocaren el dos, desapareixent com l'ànima de Robert. Què me'n direu? Ell ho endemà en punt de la mitjanit, l'estol de dimonis que tenien a tasca allò que havia de ser sementer de faves, en quatre grapades ho aixermen ben aixermat i llavors s'escampen per tots els paratges veïnats on pasturaven guardes de bous, de porcs, d'ovelles i de cabres i ja són partits a replegar totes les buines que aquell bestiar deixava i cap en el tros de terra de l'amo i totes aquelles buines les escampaven dins el tros que havien de ser faves i resulta que n'hi hagué tota una solada que se tocaven. En ses ungles de ses mans i els peus i en ses banyes remogueren tota aquella terra, pitjor que siguessin passades 6 o 7 arades. Ell donàrem 3 o 4 passades i romangué aquell sementer a punt de tirar-hi sa llavor. L'amo hi fa d'una partida de sacs de faves i amb una nit els dimonis les escamparen per tot ben compartides i llavors les taparen de terra, ben tapades. L'amo hi compareix i el dimoni gros també, que demana a l'amo:
dones per rebuda sa tasca de sembrar-te el sementer de faves?
Sí, fa.
I d'ho per aquest caire està complida sa promesa que te vaig fer de llenar-te per ses millores. No estarem gaire que va ses altres tasques i te donarem a rebre sa feina.
Dins 7 o 8 dies hi compareix l'amo a les 12 de la nit i m'hi troba els estals de dimonis que no seraven raó ses ungles de ses mans i des peus i a ses banyes, fent ses gavetes en el tros que havia de sa vinya, fent es clots en el tros que havíem de sa malers i figueres i aubercoquers i oliveres i pomeres, i aquell mateix vespre quedaren llets tots aquells clots. El dimoni gros diu a l'amo:
ja pot tu en voler es planter que hem de sembrar en aquests clots, i ses caeres i es politxons i es talons que hem de posar en aquests arbres joves.
Molt bé, dins 8 dies ho tindreu tot aquí.
I dins 8 dies, l'amo dugué en aquella terra set sarments per sembrar en aquelles gavetes i es planté de malers i figueres i altres arbres. I els dimonis, amb una nit, sembraren totes aquelles sarments i tots aquells amallarets i figueretes i ubercocarets i garrovarets i oliveretes i pomeretes i pareretes i posaren tots els palitxons i estalons que pertocaven i ho deixaren tot llest i a punt de pastora mia. I el dimoni gros diu a l'amo:
dones per rebuda sa tasca i sa feina que han fet aquells missatges meus? Dones per complida sa promesa que te vaig fer de ses millores?
Prou que sí.
Idò ara, preparat per complir-me a mi els pactes que tenim.
I quan t'ha de ser això?
Quan? En haver coït tu ses plat de faves i el primer fruit que coiràs dels amallers, figueres, albercoquers, garrovers, oliveres, pomeres i pareres. M'apareix que no t'he parlat malament i que no som sortit de sa raó.
Trob que no.
I el dimoni gros i tota aquella tropa dimoniera desaparegueren com l'ànima de Robert. Es fet d'aquell tros de terra de l'amo, que a les sordes i d'amagats s'hi eren fetes tantes de millores i dins tan poc temps, sense por aclarir ningú quina gent hi era anar a fer-les i, vengué molt de nou. I tothom n'estava en sos cabells drets, i ben molt de mal de ventre que n'hi havia que en tenien. L'amo sí que hi anava apressat, i tenia homes que cuidaven tots aquells sementers fent-hi sa feina que pertocava. En el sementer de faves s'hi alçava un esplet gros, com poc se n'eren vits. A sa vinya aferrar tota, i dins 2 o 3 anys ja fruitar, els ametllers i el barcoquers i pomeres i pereres, figueres, garrovers i oliveres, tot aferrà també i feu molta de via créixer i en el seu temps començar a fruitar. L'amo semblava que havia d'esclatar de goig i satisfacció, però no el veien riure gaire. Anava mostí i alís i engronyat, pitjor que si hagués venut espera. I era que el dimoni, quan començaren a fruitar els garrovers i les oliveres, que foren els qui s'atorbaren més a fer-ho, un dia tot embull i compareix i li diu:
escolta, ja saps els pactes que tenim. Tots els arbres que t'ajudàrem a sembrar, a la terra que pillares en sols tot bé que te vaig dur, ja fruiten. Tractes són tractes. La teva ànima m'has d'entregar, és meva, perquè la mamà es prometa i la promessi atès. Tal dia vendré a dur-la-me'n.
Voleu fer comptes quin glob tan amarg d'aquest aparell. La madona va conèixer que ell tenia cosa. Bé li demanava que tenia, però ell, boca closa. A la fi fa un precís dir-li, plorant com un nin petit:
i per això tanta cosa?
Que no trobes que basta.
Que, home, ell no n'hi ha per començar. Mira, jo m'encarré de desfer-me d'aquest trumfos. En venir el dimoni a demanar-te l'ànima, li dius que m'has entregat a la terra a mi, i ser millores, i que s'ha d'entendre amb mi, perquè això ja se sap. Jo tens la terra, i qui té la terra fa la guerra.
L'amo va fer un bon alè i arribà a dir a la madona:
què vol dir? I tens coratge, tu, per posar-te en el meu lloc i posar-te al davant de tot aquest vitricollat?
Prou que sí, home, mira, no n'hi passis pus. Em presentes amb banyeta verda, envia'l-me a mi i ja veuràs com me'n desfaré.
Què me'n direu? Ell, el dimoni, el dia que havia dit a l'amo que se presentaria endur-se'n la seva ànima, s'hi presenta manades fetes. Però l'amo li diu:
mira, la terra en totes les millores l'he traspassada a la madona que diu que se posa en el meu lloc. Però lo mateix, fer de veure't amb ella i arreglar-ho.
El dimoni se'n va a la madona i li demana l'ànima.
Ai, l'ànima vol tu. No t'hi poses per poc.
Tractes són tractes. L'amo teu me va prometre l'ànima si jo li duia d'obtes per pagar la terra. N'hi vaig dur, pogué pagar la terra, li ajudàrem a fer les millores, tots els arbres ja fruiten, jo he complit el tracte, ara l'heu de complir vosaltres.
Jo no tenc cap tracte amb tu, jo no t'he promet res.
Però m'ho va prometre l'amo teu, i t'he posat en el seu lloc.
Jo el que et dic, que jo no t'he promet res, i molt manco la meva ànima, que és del bon Jesús.
No me n'amanis en aquest, que és el meu contrari més gros que tenc.
Idò, hauràs mal comprat amb mi, perquè jo a totes passades són seva i foris.
Com el dimoni sentí que el rossinyol romangué tot estafarilat, sense saber per on prendre, perquè la madona en rudes no li havia promès res al dimoni i aquest no tenia en priu de muntella. La madona, com va veure que el dimoni no s'aixillava gaire i que feia la farina blana, cobra coratge i se posa a fer una xengleta, diguem-li:
mira, no diu que vol la meva ànima.
Vaja, si la vull, si és meva, perquè t'he posat en lloc del teu amo, que l'em va prometre.
La seva, no la meva. Ah, no, res, diu que vol la meva ànima.
Vull la meu.
Idò, primer m'has d'adreçar aquest rebeixí de pèls que tenc entre la barra i l'orella esquerra, vaig de la alta, tan arruellats i caragolats.
Ella li mostra aquell rebeixí que el duia tapat en so volant i no el seteaven ses tisores ni el s'afaitava perquè els pèls no li tornassin gruixats i no arribassin a ser com a serres. El dimoni tantes ganes tenia d'endur-se'n sa madona i fer-li pegar un cap ficó dins una caldera de l'infern que ja estigué borrat en aquell rebeixí i estira qui estira aquell pals en ses ungles i allà estira qui estira, però tot d'una que els amollava, zas, ja tornaven a estar rovellats i caragolats. Cansat, embanyat, era tant de malaveix de bades, pega-siu-lo!
pares.
I com pareix un escamotell de nions!
Hola, missatges meus! A veure si ha de sal que rebaixi de pas que té sa madona entre sa barra i sa orella esquerra, just abans de sa galta. Perquè en haver-vos hi adreçats, la mos n'hem de dur a l'infern!
Tots aquells dimonis ja estan afuats en aquell rebaixí, i allà tots estira qui estira aquells bons de pèls. Però que aquells pèls, per més que els estirassin fins a punt de rompre, per poc que els amollassin ja es tornaven a estar encaragolats. Que me'n direu, ell, aquells dimonis cuitant en a caure morts de tant d'estirar, fins que digueren a fer...
Que els han estirat, el que ho ha manat!
I tots ho donaren a ses cames i al punt d'on veren la pols. I sa madona, tota xarpada, se'n va a l'amo i li diu...
Ala, vaja, ja me'n som desfeta del dimoni. Veiem si seràs tan baldragues que tornis a prometre res en aquest poca cosa d'en Barrufet.
No, jo t'ho promet que estaré ben alerta. Una ioli!
Sí que ho va ser el diantre, aquesta madona. Sobretot, no vos li poseu en dones, si no vos no voleu endur-se un mut per cap. I sa madona i l'amo i sa madona, visqueren anys i més anys, i encara deuen a ser vius, si no se són morts. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.
Aquestes rondalles foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
Amb el tema 3 en lotes fines, descompacte, això era i no era, arribarem en el punt amb de fer una breu pausa. En tornar, escoltarem la segona rondalla que du per títol L'hermosura del món.
Aquest és el proverbo de 3 en lotes fines, 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 delicades, guerrides de tot, fies de rei i reina, fines, fines, delicades, escoltam una estoneta. Que ara mateix el Moscou, amidop, sa primera passejava per davall d'un gran roset, damunt el cap li va caure una fulla d'una rosa que molt de mal li va fer. Ai, 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 i cap tan llarga com era, amb un trai d'un pam i mig. Ai, 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 esmorteïda i ben en terra, vaja, vaja, quina closca, molt més fina que un telifí. I podeu creure i pensar que ja vos mai més va ser sa mateixa. Sa segona de ses filles un mal dia s'aixecà amb un bony de bé s'esganar que li feia molt de mal. Ai, 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 mira, mira que ses dames bé miraven dins el llit. Ai, 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 no trobaren cap estella ni tampoc cap maculí. Una rueta d'esllençol va ser el que la va ferir. I podeu creure i pensar que pus mai més va ser el mateix. El bon rei Escalibà va fer posar sa tercera a dins d'una vidriera amb set vidres ben guardada perquè així res li fes mal. Ai, 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 ai. I un moscar que per allà volava només amb un copet d'ala ja la mosa constipada. Ai, 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 ai. I ses tres fietes podades fines, fines, delicades però totes feien pau. Una mica més com un escroc que tot hagués anat millor. Una mica més adob per fer mimar es no vol. Amb sa fulla d'una rosa tenim trenc de pal i mig i sa rueta d'un llençol un bon li va fer sortir. Quan s'ha de desmoscar li va fer un atxin. Som el rei, 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 som el r
A Capdepera, 96.4.
Sa brisa, sa tranquil·litat, es desig, sa amistat, sa il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
La sequía y el aumento de las temperaturas elevan el riesgo de incendios. Por eso debemos extremar las precauciones. Hasta el 15 de octubre está prohibido hacer fuego en terrenos forestales y a menos de 500 metros del bosque. Si vais de excursión, no dejéis ningún tipo de restos. Recuerda, ni un fuego en el bosque. Govern de les Illes Balears.
I want to make a difference and help people in the world.
Saber anglès ens ofereix més oportunitats davant Europa i tot el món, i els vostres somnis es podran fer realitat. El govern de les Illes Balears creu en el tractament integrat de llengües, que implica més formació contínua en anglès per a tota la comunitat educativa des del curs 2013-2014. És una aposta pel multilingüisme que millora la projecció de futur dels nostres fills. Més informació a la web til.cai.es.
Al llarg del mes de setembre, IB3 dona suport a la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears. Aquesta federació treballa per ajudar a les persones amb deficiències auditives, perquè puguin disposar d'igualtat d'oportunitats, ajudant-los a fomentar la seva autonomia mitjançant la llengua de signes. Si vols més informació, telefona al 871-96-28-39 o entra al web www.fsib.es. IB3. Tots donam una mà a la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears.
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta. I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tita Fuster.
Ho has sentit?
Ara mateix el Duc de Palma està arribant amb un cotxe
un i darrere... Un fred intens el que fa avui a Palma, i ho hem vist precisament en la cara del Duc de Palma, que ha arribat amb una...
Ara veïnat de la zona que des de les 7 de matí veuen l'helicòpter donant voltes fins que hi ha hagut de cop aquesta entrada de tots els cotxes de Guàrdia Civil. I
ho has sentit perquè t'ho hem explicat als primers i en directe.
El Faristol, de dilluns a divendres a les 8 del matí a IB3 Ràdio, amb Àngela Seguí. El 9 de setembre, la nit de l'art és la protagonista d'IB3 Ràdio. Des de les 8 del vespre, Bernat Company i Neus Mercant, al capdavant de l'informatiu del vespre, t'informaran de les exposicions de les galeries, a més de comptar amb la participació activa d'artistes, crítics d'art i aficionats. Dijous, en directe, des del Palau Solleric, la nit de l'art, a IB3 Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Seguim a Rondalles Mallorquines d'en Jordi de Sant Racó. Com vos havíem promès abans de sa pausa, en aquesta segona part del programa escoltarem l'hermosura del món. Però abans tenim temps d'escoltar un poc més de música amb Pere 14.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 4 més fan 14 ses olles de faves que en Pere solien menjar sempre acompanyades de 14 fans.
XIV era un home molt faner i feia tot allò que el rei li manava. Son pare i sa mare a palau l'havien deixat perquè per el rei fes feina si li donava de menjar. El rei l'envia a cercar llenya per dins de comellars d'allò més fondo, per on els lleons habitaven enmig de muntanyes on ningú mai no posava anar.
Ells no tenien por de fer mostrar els queixals per poc que pula i ensumassin, però en tenen quatre llongos i els van arreglar i va partir en tota sa llenya cap a palau.
Palau. El rei el va enviar a llongar tota sa feina i en Pere era tan esforçajat que amb un trist traç ja tingué llaurada tota quanta terra era llauradora. I no vols dir res, es movi del rei i et ser cuiner ja em feien aigües i deien no hi ha rebost que aguanti sa seva boca, no hi ha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 4 més fan 14 ses olles de faves que en Pere solia menjar sempre acompanyades de 14 pans.
No bastava pa ni pasta per donar-li de menjar, així que el rei ja s'inventava que fos per tal d'abandonar aquest tracte
i va enviar en Pere 14 a fer de tot mig enganar. Però ell sempre acabava el que li havien comanat.
Li va dur ses taronges i també et serró de tot més de 20 de canons i magrandes i de bales d'arcabús.
En Pere 14 en sortim i
de cap a cal rei que hi ha feines encara que ell m'hagi traït.
Lluís va ses olles de faves, els pans i ses sobrassades, i si n'hi ha també vull dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 4 més fan 14 ses olles de faves que en Pere solien menjar sempre acompanyades de 14 pans.
Aquell rei prova de tot i el va enviar a l'infern a cercar el dimoni gros que d'allà no tornaria. Però que me'n direu a mi se li torna amb aquell dimoni ben agafat pel nas i treien foc per sa boca.
Oh. El rei escolt li va fer figa i ben forts a cort quedaren tots. Així que en Pere 14 queda l'home rei de tot i aquell dimoni arro encara deu córrer si és que no ha trobat l'infern.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 4 més fan 14 ses olles de faves que en Pere solia menjar sempre acompanyades de 14 pans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 4 més fan 14 ses olles de faves que en Pere solia menjar sempre acompanyades de 14 pans.
I ara sí, aquí teniu sa rondalla mallorquina d'en Jordi d'Esracó, titulada Sermosura del món.
Això era un rei cristià i un senyor moro, amics corals ferm. Un dia se n'anaren a caçar. Quan tornaven es vespre, veuen una doneta vea que filava, amb un llum d'en crue penjat en el nas. I el rei diu...
Jo li tiro. No li tireu.
El rei era d'un gènit que en pensar-la l'havia de fer i no pogués estar pus. Apunta a sa vea, li dispara sa fletxa, li toma mig pam de nas i el llum li va caure i tots els copinyats li soia. Aquella vea era fada i més maleïda que foc i tot d'una digué:
per fat i fat que la mia mare m'ha comanat i un punt més que lo que ara diré que sia veri veritat, que es qui va tirar d'aquesta fletxa no tingui conhort fins que hagi trobat la sermosura del món.
El rei tot d'una s'ha posat trist i funest i engronyat. No hi havia res que li donàs ple. L'endemà, diuen el senyor Moro,
si no anam a cercar la mesura del món, està fet de mi. Ara mateix?
I partiren tot d'una. Camina, caminaràs, la nit els agafa de vora un pinar. Veren un pi molt gros i resolgueren a jocar-s'hi davall. Però no tenim de nou, varen compondre que mitjanit per hom un vetlaria i l'altre dormiria. Es mora a vetlar primer. I quan el rei ja dormia com un tió, sentí una àliga que damunt el pi feia unes riades. I els aligatons que deien...
Mare, què teniu?
No l'heu de marxar sobre.
Digueu-vos-ho.
Qui parlarà o motarà, un tros de pedra marbre tornarà.
No parlarem ni motarem.
I va, rea. Perquè aquí vaja hi ha un rei cristià i un senyor moro a mig seu, que cerquen ser mesura del món.
Qui la trobaran?
Jo no ho sé.
I qui ho sap?
Una germana meua que està dins un altre pinar.
El senyor Moro et se posa bé dins el cap en aquestes paraules. A mitjanit crida el rei, fa la seua dormida i l'endemà de matí partir en altra volta de d'allà. Camina, caminaràs, la nit els agafa baix d'unes muntanyes molt aspres de vora un pinar. Veren a prop un pi molt gros. El senyor Moro diu...
Què mos hi ha jocant?
Jo què mos hi? I així ho vàrem fer. El Moro s'oferia a vetlar fins a mitjanit... I el rei se n'alegrà molt, perquè estava cansat i mort, i tenia una son que ho rogava. S'ajegué i el punt dormir més arreu que un seu olor. Al cap d'una estona, el senyor Moro sentia unes riades damunt aquell pi. Era una àliga que les feia, i els aligatons que no s'aturaven de dir-li...
Mare, què teniu tant de riure?
No ho heu de mestè sabre.
Digueu-mos-ho.
Qui parlarà o motarà, un tros de pedra marbre tornarà.
No parlarem ni motarem.
I de re tant. Perquè aquí baix hi ha el rei cristià i un senyor moro al mig seu, que cerquen ser mesura del món. Per trobar-la han de passar aquestes muntanyes i manen un cavall per hom. I per passar-les no hi valen cavalls, sinó unes bones cames.
I anar per les passades, qui la trobaran?
Jo no ho sé.
I qui ho sap?
Una germana meua que està dins un altre pinar.
També l'et se posar bé dins el cap en aquestes paraules el senyor Moro. A les 12 cridà el rei i va fer la seua dormida fins a sortida de sol. Se d'aixondí i digué...
En el meu entendre, la mesura del món ha de ser darrere aquestes muntanyes.
Però hi haurien de deixar els cavalls.
Les formarem a un pi.
Els hi formaren i tot d'una partiren costa amunt. Aquestes teu, aquestes meua, enfilant-se per penyals i timbes, aferrats per mates i carritxeres, arribaren a sa cucuia i davallaren s'altre tombant. Ja va ser fosc com foren a baix, i tot era pinar. Es moro pina un pi gros i diuen al rei.
Què hi fem sa nit a davall?
Sí, hi fa.
Vetlaré jo primer, no va?
Ja vas dit.
El rei s'ajeu i el punt va fer uns roncos que el sentien d'un quart lluny. El moro no en tenia tanta de son. Esperava cosa d'aquell pi. Dins una estona començà a sentir riades. Era una àliga que les feia. I els aligatons que no s'aturaven de dir-li.
Però, ma mare, què teniu tant de riure?
No es compte vostre.
Digueu-mos-ho.
Qui parlarà o motarà, un tros de pedra marbre tornarà.
No parlarem ni motarem.
I de re tant. Perquè qui va ser el rei cristià i un senyor moro a mig seu. I cerquen la mesura del món, que és dins d'aquell castell de Santa Llum.
I què és la mesura del món?
Ai, fill meus, és una fadrineta de 16 anys, la cosa més hermosa, guerrida i agraciada que s'haja vist mai. El senyor d'aquest castell és son pare. I n'està tan gelós que perquè no li prenguen la té tancada dins la torre més alta i més forta. D'aquesta torre entren per un portalet que se tanca amb una porta de ferro en 7 forreats i no té més que un parell de finestres amunt de tot. I llavors, la terrada, voltada d'un ampit ben alt.
No hi pot guaitar per damunt d'aquest empit, ser mesura del món.
Què ha de por a guaitar? No se n'el cel.
Idò, quan l'han de trobar aquest rei cristià i aquest senyor moro?
Per trobar-la no hi ha més que un camí. Fer una gerra, doncs. Que el rei s'hi posa de dins i el senyor moro que el passei per davant el castell cridant: «Quin compra aquesta gerra, doncs?» Si ell el sent, voldrà sa gerra. Demanarà son pare que li compri. Son pare li comprarà per tenir-la contenta i li farà pujar. I ella n'està tota sola, la despeparà i afinarà el rei. Si vol fugir amb ell, se podrà amollar nuant llençols en llençols i fent un cap a una de ses puntes que té sa torre damunt de tot.
I què farà el rei si ser mesura del món vol fugir amb ell?
Fugiran i se casaran.
Què tindrà, infants?
Sí, una partida. Però el primer...
Què faràs primer?
Tendrà una serpent dins el cap. El cap començarà a inflar-se i si no li taen, sortirà la serpent i se menjarà el rei, la reina i tothom que trobarà.
Podeu fer comptes quins ulls devia badat senyor Moro quan sentia tot allò. El que més l'apurava era haver de tornar un tros de pedra marbre si parlava ni motava ningú de totes aquelles coses. A mitjanit crida el rei i ell va fer la seva dormida. Se despertà sol sortint i diu:
«Voleu que trobem ser mesura del món?
Com més pren millor.
Idò, jureu-me que no em demanareu és per què de res que vos digui, i la trobarem.
T'ho juro.
Idò, mirau, anem allà a un argenter a comanar una gerra d'or».
Hi anaren. El senyor Moro a donar ses mides i va dir així com havia d'estar. L'argenter els ho va fer. Quan tengueren sa gerra, se'n van cap en el castell. No n'eren gaire en fora, i el senyor Moro diu al rei:
«La mesura del món és dins una torre d'aquest castell. Per entrar-hi i dur-la a vos anar, vos heu de posar dins aquesta gerra i deixeu-me fer a mi. Les vostres feines seran no badar boca ni moure-vos per res, fins que vos trobeu dins aquella torre, tot sol, en la mesura del món».
El rei se posa dins la gerra, el senyor Moro la tapa ben tapada, la s'acarrega, s'acosta en el castell i ja és partit a voltar-lo. Crida qui crida:
«Qui en compra aquesta gerra, doncs? Ala, qui la va comprar?»
La mesura del món sent aquesta veu una i altra vegada:
«Una gerra d'or. Oh, que adossada preciosa. Oh, que m'agradaria!»
Crida una criada i li diu:
«Ves a dir a mon pare que, per amor de Déu, me compri aquesta gerra d'or que passegen».
La criada hi va i son pare, per no fer fallona aquella filla seua tan estimada, la compra i li fa pujar. La gerra estava tapada. Ningú se sospità de res. L'entraren dins la cambra on era l'hermosura del món i la hi deixaren. I ella se posà a mirar-la de prim compte. Oh, que li trobava de garrida i preciosa. No sabia què li passava, i la se mirava i la se tornava a mirar i se cuidava a treure els ulls. Li afinà la tapadora, que cloïa de lo millor, i la destapa. Mira de dins i hi troba el rei cristià. Podeu fer comptes quin regiró se'n degué dur. La pobreta quedà sense polsos i se va haver de seure. El rei pega bot i ja va ser fora de sa gerra.
No tingues ansi de res, no tingues por. Jo no vull fer res que et desagradi. Te dic que no tingues por de res.
La dona, veient-lo tan amatent, tan compost i tan remirat, se va tranquil·litzar i aviat el regidó li va ser espessat. El rei, quan la veia tan jove, tan atxeravida, tan gallarda, tota resplendent de gràcia i d'hermosura, sabeu que hi estava d'embabeat contemplant-la de cap a peus. Ell no pipalletjava ni l'anava, quasi. Tots dos llavors s'explicaren, i resultà que si content estava el rei d'haver-la trobada dins la torre, més content estava ella d'haver-la trobat dins la gerra. Pensaren a veure com ho farien per fugir, i el rei digué:
«Lo millor serà no hi llençals fins que mos bastin per arribar avall de la torre. I a nit, quan tothom del castell dormirà, mos mollarem».
Arribà el vespre, se va fer mitjanit. Tothom ja dormia dins el castell. El rei i la mesura del món ja tenien els llençols nuats. Miraren si arribaven en terra i van haver d'afegir un parell més. formaren un cap a una de ses puntes més gruixades que feia sa torre, lo més amunt de tot, i per avall s'ha dit, els temps de dir tres pare nostre ja foren a baix. El senyor Mora els hi esperava, i tot tres ho donaren ses cames. L'endemà de matí, a sol alt, van a ser a l'altra banda d'aquelles muntanyes. Trobaren els cavalls fermats, s'hi posaren damunt, i de d'allà cap a cau rei. El rei ja tenia alegria, ja havia trobat a ser mesura del món. Arribaren, se varen casar, se feren unes noces de pinyol vermell i unes festes mai vistes. Des cap d'un any i un dia, la reina tingué un nen. El primer diumenge que vengué, el senyor Moro, que encara no s'era mogut de la cort de ses noces ençà, digué al rei i a tots els altres.
Anau a missa i jo ja guardaré l'infant i sa mare.
Se n'hi anaren. L'infant estava dins el braç i el senyor Moro va notar que el cap s'inflava i que ja era partit a cribellar-se. Recordant-se de ses paraules de sàliga, se destira de s'espasa i li talla el cap que rodolà en terra. La reina ho va veure de dins el llit i podeu fer comptes quin crit, quin esglai degué prendre i quin plos degué fer. Al punt el rei torna de missa i troba l'infant sense cap i coll i la reina que no la podien retornar. El senyor Moro confessà que era ell que havia tallat aquell cap. I el rei digué,
qui mata ha de morir.
I condemnà a mort el senyor Moro. El pugen a la forca i allà dalt demanà una gràcia. La gràcia de poder contar el com i el per que havia tallat el cap de l'infant. El rei li concedí i el senyor Moro començà aquest cap de fil.
A cercar la mesura del món mos n'anàrem el rei i jo. Romanguérem el primer vespre davall un pi i mentre el rei dormia i jo batlava vaig sentir riure una àliga dalt del pi i que comptaven els seus aligatons el que nosaltres dos anàvem a cercar.
Quan va haver dit això, els peus i les cames li tornaren de pedra marbre. El rei se'n va temer i diu,
no comptis purs!
Però ell no pogué aturar-se i continuar.
El segon vespre romanguérem davall un altre pi i quan el rei dormia i jo batlava vaig sentir riure una altra àliga que comptaven els seus aligatons que nosaltres, per trobar la hermosura del món, hauríem de passar unes muntanyes que hi havia allà de vora.
Quan va haver dit això, li tornaren de pedra marbre ses cuixes i sa cinta.
No comptis purs!
Però ell no es podia aturar i continuar.
El tercer vespre romanguérem davall un altre pi i jo batlava. Vaig sentir un altre àliga riure i que contaven els seus aligatons que la hermosura del món estava tancada dins un castell que per trobar-la s'havia de fer una gerra d'or i el rei s'havia de posar a dins. I que si el senyor del castell comprava la gerra per la hermosura, aquesta hi trobaria el rei i el rei la se'n podria dur a casa seva i casar-se amb ella i des cap d'un any tindrien un infant i que el cap de l'infant s'inflaria i si no li tallaven sortiria una serpent i se menjaria el rei, la reina i tothom de la ciutat. El que aquell àliga va dir, trobàrem la hermosura del món, el rei s'hi casà, tinguen un infant, tothom era a missa i jo el guardava i vaig veure que el seu capet s'inflava i anava a cribellar-se per salvar vostra vida. A tots li vaig tallar el cap i per això m'han condemnat a mort.
Quan va ser aquí no pogué dir res pus. Ja tenia de pedra marbre el ventre i els pits, els assos, el coll i el cap. Només li quedava viva la llengua i de pedra tornà també tot d'una que va acabar de la darrera paraula. Havia parlat i motat sobre el que les tres àligues havíem dit de Montespí en els seus aligatons i per això era tornat un tros de pedra marbre. El rei, la reina i tot el poble romperen en plors. No hi havia qui els aconhortàs. I amb això senten una veu que crida.
Ai, no, ja hi tornaran a tomar mig pan de nas a una dona de bé. Més se'n mereixen.
Era una jaia arruada i mostatxuda i en sa pinya escapçada. Era aquella vea que el rei li havia fet a s'endemesa de desparar-li nas nas. La gent l'en revoltà, se posaren a preguntar-la, li varen treure una partida de paraules que li hauria valgut més no dir, van a contar-ho tot en el rei la fa compareixer i li diu:
tu que has pres aquest greix de veure'n mos plorar a tots, fer que aquest malanat no s'hi apús un tros de pedra marbre. Si no ho fas, te fermarem a ses coves de quatre cavalls i cadascun prendrà pel seu vent, rossellant el tros que s'enduia de sa teva carpa.
Quan se ja ha sentit això, va perdre ses riaes de tot. Se posa que vila que cavila i al cap d'una estona diu:
que facin un caramull de llenya fins a tapar el tros de pedra marbre i que li peguin foc. Al punt som aquí.
Ué, tu no em mouràs d'aquí, que el meu amic no s'hi ha tornat de carn i os. I els cavals, i bon ho tens, i t'ho duran.
I del que vagin a casa meua, que obrin la caixa, hi ha una redoma i que la duguin.
Mentre hi anaven, el caramull de llenya ja era alt ferm i li pegaren foc. El punt va fer una flamada com un campanar. Dugueren la redoma a la jaia. De dins hi havia el tros de nas que el rei li havia tomat i se conservava fresc com si fos tomat de l'hora. La jaia demanà:
estan ablamats ja els tions?
El miraren i hi varen estar. I què fa ella? Tira la redoma dins aquella focateri? Va fer un tro que tirà tothom d'esquena i va rompre tots els vidres de la ciutat. De sa gran calibera només quedà un munt de cendra. I el senyor Moro, sa i bo, com si res fos estat, en va sortir i se n'anà a donar una brasa al rei. No es pot dir l'alegria que tingué tothom, i se va armar un sarau de 7.000 diantres per celebrar aquella feta. I el rei i l'hermosura del món volgueren donar al senyor Moro un premi ben gros per tant i tant com havia fet per ells i per tots els seus vassalls. Aconseguiren que se convertís, el feren la segona persona de tot el reinat i el casaren amb una de ses al·lotes més avengudes, més garrides, nobles i riques que se podien trobar. I tots plegats varen viure contents i alegres fins que se moriren. I el cel mos vegem tots plegats. Amén.
Aquestes rondalles foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
I fins aquí la rondalla L'hermosura del món. I també fins aquí el temps del programa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Vos deixem en la cançó Natrifacaldetes. Descompacte, això era i no era. Compte contat, programa acabat.
Natrica, trica falda. En sortia de totes i després de tot es casà amb el rei. Sa mare morí quan era petita i son pare més tard es tornà a casar amb sa mestra del poble que demanava noces i ai que mentir-ho a na trica faldetes no volia aguantar. Aquesta malestrota, pitja que te pitja, va fer que son pare l'abandonàs dins d'una guerrilla que era ben grossa. Na trica faldetes perquè no tornàs. Però na trica, trica faldetes, era una nineta de pinyol vermell, plena de coratge en sortir de totes i després de tot es casà amb el rei. A Susu així es troba perduda per dins la guerrilla. Ella caminà, trobà una casa i demanà posada, però sabeu que aquesta era sa casa d'un gegant. Sa geganta la maià una nit dins sa cambra, però el cent demà la volia matar. La trica faldetes mentre es fort bufava, però sa lutata no el deixà enganar. Aquella geganta en sortí malparada,
una triquia fent de desbasses la seva dona. Quin gegant s'ha menjat? Perquè una triquia, triquia faldetes, era una nineta de pinyol vermell, plena de coratge, en sortia de totes i després de tot es casà amb el rei. El gegant oixerrut fent flamaradeta, darrere aquella nina ja li ha escopat. Però una triquia faldetes ja no era gens porulla, a dins d'un baulot va fer que es fiqués. Redola, que t'arredola, per un gran barranc va caure el gegant i es va esflorar, i una triquia faldetes ja va ser partida.